Bé, bona nit. Començaríem, si cas, al ple. Abans de començar, disculparíem a la Carmen Montes d'Iniciativa, que per un tema de salut doncs, ens ha comunicat que no podia venir, i a la Magalí Miracle, que també per un tema de salut avui tampoc pot ser-hi. Per tant, com és habitual, si alguna persona al públic vol prendre la paraula, doncs ara seria el moment. Bé, doncs començaríem amb el ple. El primer punt, que és l'aprovació, si s'escau, de l'acte de la sessió ordinària del ple del dia 24 de novembre i de l'acte de la sessió extraordinària del dia 21 de desembre. Si no hi ha cap res a comentar, doncs els donaríem per aprovats. El següent punt és prendre coneixement del nomenament dels membres de la Comissió Informativa General i aprovació dels representants de la corporació en diversos òrgans col·legiats del grup polític municipal del PSC-CP. Amb el canvi de, no, amb la baixa de la Montse Márquez i la nova incorporació, doncs s'ha reajustat les persones que estaran als diferents òrgans. Passaríem, per tant, al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, del nou calendari estimatiu de sessions de la Junta de Govern Local per l'any 2017. A fi efecte de que els grups disposin de tot el calendari tot l'any i, per tant, a nivell de les agendes particulars de cadascú, pensem que això segurament doncs, és més pràctic i ens ajuda a tots plegats a organitzar-nos millor. Si esteu d'acord, us donarem per aprovats. El següent punt és donar compte de l'informe emès per l'interventor occidental relatiu als reparaments efectuats des del dia 10 de novembre del 2016 fins al 13 de gener de 2017. En la comissió informativa es va donar informació, heu tingut l'expedient a la vostra disposició. Per tant, sí? Una intervenció?
Sí.
Sí, Enric. Bon
vespre a totes i a tots. Res, només un comentari, si ens ho podríeu esclarir. En el plec d'informes de reparament hi ha l'informe expedient IA24/2016-ECO, que fa referència a la contractació del servei de transport a la piscina per alumnes d'escoles concertades del municipi curs 2016-2017. Hi ha l'informe de reparament ens parla sobre que hi ha una contractació que és en contracte menor i que hauria de ser un procediment negociat pel que podem llegir, i posteriorment també ens comenta que aquesta no és una competència delegada a l'Ajuntament de Sant Celoni. Entenem que és això, no, senyor secretari? No, senyor interventor, perdó. El número d'expedient IA24/2016-ECO és la pàgina 2 de l'informe que ens heu fet arribar.
S'ha utilitzat el contracte menor quan hauria de ser un procediment negociat o obert o negociat, i que la competència l'Ajuntament de Sant Celoni no té delegada cada la competència perquè efectua aquest servei.
Sí,
aquests són reparaments.
Sí, per tant, la competència sí. No és municipal en aquest sentit, no?
Pel que
entenc. Només ho volem posar de manifest perquè, com després suposo que algun moment o altre acabarà apareixent, hi havia problemes amb el tema del bus escolar que havia d'anar o que hauria d'anar al Sud de Vilardell en termes de competència municipal, i és curiós, no?, que per unes coses hi ha competències i per unes altres no hi ha competències. No? En qualsevol cas, ens ho volíem posar de manifest i que constés en acte. Gràcies.
Potser un aclariment. Aquest és un servei que es ve prestant des de fa molts anys. És a partir de l'aprovació de l'Arsal que canvia el tema de les competències municipals. De fet, fins a aquest moment, i fruit dels moments d'aplicació de la llei, aquest reparament no es havia produït. Per tant, és la primera ocasió en la que això es produeix. Fins ara aquest servei es venia prestant perquè havia format part anteriorment de les competències que tenien els ajuntaments, no l'Ajuntament de Sant Celoni, en general els ajuntaments. De fet, coneixedors d'aquesta situació, vàrem sol·licitar a la Generalitat la delegació d'aquestes competències, i de fet en aquests moments estem pendents de que ens responguin. Entre elles també la del transport escolar. Bé, si no hi ha cap més intervenció, passaríem al següent punt, que és l'aprovació inicial de l'expedient 1/2017 de modificació de crèdit mitjançant concessió de crèdit extraordinari. Aquest punt, el que proposem és la seva retirada. En la comissió informativa els grups varen Sí, explico que la modificació crèdica el que portem és tot el paquet d'inversions previstes per l'any 2017. Ja farà un mes aproximadament que es va transmetre als grups la informació econòmica del pressupost, la proposta del pressupost 2017 amb les seves inversions. Hi havia la voluntat de portar-la en aquest ple. Els grups, en fi, encara estàveu treballant el tema i per tant vàrem quedar que en aquest ple no portaríem el pressupost, però a nivell d'inversions, hi havia alguna inversió que ens hauria anat bé avançar-la i adelantar la seva aprovació, però els grups ens vareu suggerir que les inversions anessin junt amb el pressupost. Una vegada revisat el calendari i en fi, entenent que l'aprovació d'inversions de manera separada en fi, també acaba generant una dificultat amb el que és la planificació i l'organització de la feina a nivell tècnic i que bé, segurament té un cert sentit que totes les inversions, si es volen negociar conjuntament el pressupost, vagin juntes, doncs finalment hem calculat el temps que disposàvem per alguna de les inversions. Entenem que amb la previsió de presentar-ho el mes de febrer, a finals de febrer, tant pressupost com totes les inversions, ens dona temps per poder executar i contractar aquelles actuacions que teníem. Haurem d'anar molt ajustats en el temps, però en fi, hem fet els càlculs i pensem que podríem arribar i finalment hem optat per retirar aquest punt i discutir-lo en el proper ple, que la idea seria fer un ple extraordinari a finals de febrer per tal de poder doncs, discutir, donant-nos tot aquest temps durant aquest mes de febrer per acabar de negociar els diferents grups i aquesta és una mica la previsió i el motiu pel que retiraríem el punt. Josep.
Puntualitzada que van dir que si havia alguna inversió que era molt urgent com el tema de l'educació del col·le, vull dir que podia venir, i si havia altra també que algo del cementiri, ja no sé què, bueno, escolta, en parlem, vull dir que no van tancar totes, vull dir que les més urgents podien passar aquest ple perfectament. Era això, res, era...
Bé, per tant, passaríem al següent punt.
Perdó,
que és la correcció.
Però entenc que tothom està d'acord en la retirada del punt, no? Okay. Perquè així constarà l'acte.
Okay. Molt bé. El següent punt seria la correcció material d'error material en la transcripció a la proposta de data 14/10/2016 d'incorporació de membre al Consell del Poble de Batllòria. Aquí el que corregim és que la persona que va sol·licitar formar part del Consell del Poble de la Batllòria, senyora Maria Cristina Montoya, ho va sol·licitar com a representant de l'AMPA de l'Escola Montnegre, però per un error es va incorporar com a persona a títol particular. Per tant, ara el que fem és corregir i per tant que quedi constància que ho fa a títol de representant de l'AMPA de l'Escola Montnegre. El següent punt, que és l'aprovació del document únic de protecció civil municipal, el DUPROCIM, dins el tràmit previst de la llei 155/2014 i com a pas previ per la seva homologació final per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. Bé, l'Ajuntament té diferents plans de protecció, el de risc bàsic, que és el PROCICAT, el risc d'incendis forestals que associat a l'INFOCAT, el risc químic associat al PLACECAT, el risc d'inundacions associat a l'INUNCAT, el risc sísmic associat al SISMICAT i el risc radiològic associat al RATCAT. En fi, l'Ajuntament disposa de tots aquests plans, són documents elaborats de manera separada i la darrera normativa al respecte, que és de l'any 2014, establia que calia fer un document únic que marqués la forma d'actuació genèrica de posada en funcionament o d'activació de cada un d'aquests riscs. I per tant, en fi, el que s'ha fet és elaborar aquest document, no?, que engloba tots els plans i per tant el que ara es portaria a la seva aprovació. Si hi ha alguna intervenció, el donaríem per aprovat. La 3 és l'aprovació del pla director de franges perimetrals de baixa combustibilitat en compliment de l'article 179 de la llei també 2/2014 de 27 de gener de mesures fiscals, administratives i financeres i del sector públic que modifica la llei 5/2003 en relació a la delimitació i execució de franges de protecció dels nuclis de població. Aquesta nova llei també ve a regular de forma diferent el que són les franges perimetrals de protecció que han de tenir els municipis, en aquest cas bàsicament les zones d'urbanitzacions, tant Can Coll, Boscos del Montnegre, Cal Batlle i Royal Park de la Batllòria, eren les que fins ara estaven afectades per les lleis anteriors. En aquests moments la nova normativa també estableix franges perimetrals en els propis nuclis urbans. Per tant, el que s'ha fet és encarregar un estudi que ens defineixi quines són les zones de risc i adaptar-les a la nova normativa. Estableix també un calendari d'actuació de cada una d'elles i elabora també el projecte executiu, per tant, de poder-lo encarregar. I el que venim a aprovar, per tant, és aquest pla. Una part de les actuacions, la primera fase, de fet, ja s'ha posat en marxa la contractació per la primera franja de protecció que afecta sobretot la zona de Boscos del Montnegre, i de fet el 2017 ja se n'hauria d'aprovar la segona fase que estableix el propi pla. Si hi ha alguna intervenció, no? Per tant, quedaria aprovat. El següent punt és l'aprovació de les bases que han de regir l'elecció dels projectes Ajuntament Jove del curs 2016-2017 i la distribució de la subvenció otorgada per la seva execució. El regidor, el Raül García, farà una explicació.
Sí, bona nit. Com sabeu, el projecte Ajuntament Jove forma part del Pla Educatiu d'Entorn i té com a objectiu acostar la vida político-social del municipi als joves, els joves de quart d'ESO. Es basa en el seu treball de recerca, el seu projecte de recerca, i ja fa 6 anys que el portem a terme i fruit dels 2 últims anys de revisió del projecte amb els docents de quart d'ESO hem modificat conjuntament les bases per intentar trobar un millor encaix a coses que havíem anat, a inquietuds que havien anat sorgint i problemàtiques que es trobaven als centres. Els canvis que proposa la base, les bases del projecte, bàsicament són: s'avança el ple extraordinari on els alumnes donen compte del seu projecte, són projectes que estan basats en la metodologia de servei i aprenentatge, per tant, el que interessava a nivell de les escoles, dels centres i també del projecte és que ells poguessin desenvolupar i fossin protagonistes també de la realització del projecte, que no es quedés només amb la proposta, amb la presentació i s'acaba el treball, sinó que hi hagués la fase de retorn, d'implementar el procediment. I per això doncs, es va proposar o es proposa adelantar el ple extraordinari cap a mitjans de curs, on els alumnes puguin exposar el seu treball. Sabeu que cada centre escull al final, després d'aquest procés, un projecte a presentar en el ple extraordinari. I en comptes d'haver-hi un sol guanyador i haver-hi una partida pressupostària de l'Ajuntament que es dedica a realitzar, a portar a terme aquest treball, es canvia un sistema de puntuació, un sistema de punts, tots els grups seran puntuats i la partida de 6.000 euros es repartirà proporcionalment a la puntuació obtinguda, amb l'objectiu que tots els grups puguin dur a terme el seu treball. Sí que es fraccionava la partida, però és cert que abans els grups no rebien finançament directe perquè eren projectes que assumia l'Ajuntament i els desenvolupava i es desconnectava del procés educatiu de l'alumne, i ara doncs és l'alumne que podrà tirar endavant tot allò i per tant tots els grups de certa manera podran rebre part d'aquesta partida en forma de subvenció. Podem realitzar el treball el que queda de curs i està previst que doncs, el juny puguem fer un tancament per compartir com han anat els projectes. I això és en grans línies el que proposen les noves bases del treball.
Sí, algun comentari per part dels grups? Sí, Mariona.
Hola, bon vespre. Sí, molt a favor del que comentava ara en Raül, d'avançar i per tant de pensar el ple jove i que per tant puguin desenvolupar durant el curs, però hi ha una, la part, aquesta darrera última que exposaves, que no l'acabem d'entendre. El repartiment de punts, el fet de fraccionar els 6.000 euros, no?, amb el qual es dotava el ple jove, no acabem d'entendre que llavors, o sigui, els projectes en principi, quan es realitzen, tens un topall, és a dir, han de poder-se realitzar amb aquests 6.000 euros que portava l'Ajuntament. Per tant, si ho anem fraccionant, entenc que llavors els projectes tots aniran a la baixa a l'hora de valorar-ho, però en cap cas no es podran adequar perquè no sabran quina puntuació realitzaran. Llavors, com es farà aquesta adequació? A la vegada, llavors, hi haurà projectes que quedaran desenvolupats a mitges. Llavors, aquesta part no l'acabem de veure clar. Al final no deixa de ser que són diners públics i que la idea és poder realitzar i que hi hagi un benefici pel poble, també. De que sigui... Llavors, no sé si pots explicar, perquè no ho hem entès, en tot cas, la lògica.
Sí, amb els professors van valorar el fet de repartir la partida. També són treballs que al ser de peces són de quanties menors. No anem a projectes de l'estil construïu alguna cosa, és a dir, nosaltres durem a terme alguna cosa, per tant les necessitats són molt menors. També es partia d'entrada, se'ls ha dit que el topall, doncs bàsicament haurien de repartir, tots els grups sortiran valorats perquè tots tindran punts, perquè uns no són excloents. Per tant, sí que algú pessigarà una mica més, algú pessigarà una mica menys, però el topall és de dividir aquest pressupost per 6 perquè tots els projectes es puguin dur a terme. Més o menys és la fórmula acordada, evidentment. També és un exercici del propi grup adequar el treball a les opcions finals. I pot ser que ens presentin pressupostos, potser que no arribin a aquestes quantitats i no necessitin perquè és una subvenció, l'hauran de justificar amb les factures, o que passin i que l'escola pugui aportar perquè ho valora part d'aquest finançament. Això és el que es va discutir amb els docents i el que ells valoraven.
Aquests calés, vull dir, dius que tothom tindrà calés, siguin pocs, molts, que tot anirà en funció de la puntuació. Però aquesta puntuació la donen els regidors al ple i no pot ser que un grup tregui 0 punts.
Vaja, si un regidor valora que aquell treball dels 6 punts que pot tenir de projecte que fomenti la responsabilitat dels joves al municipi, la millora d'algun aspecte del municipi, la cohesió social, li vol posar 0, o la innovació i la creativitat dels 8 punts hi posa 0, o l'habilitat tècnica d'implementació dels 6 hi posa 0, però difícilment tots posarem 0, quan a més són projectes que han tingut un seguiment per part de les àrees corresponents, perquè aquest seguiment també interessant és que es treballa conjuntament amb l'Ajuntament i l'escola, i que són projectes que una mica el tutor doncs ha escollit, i per tant que tenen una mínima qualitat. Vull dir, hi ha el risc, però també responsabilitat de tots, doncs de ser prou objectius, no? I crec que difícilment, de fet, quan es feia la valoració tècnica dels treballs anteriorment, perquè hi ha una valoració tècnica amb una puntuació similar, si recordeu, més o menys n'hi havia que sortien molt més ben valorats que d'altres, però no estem parlant de ni el 50% de diferència de punts a nivell tècnic, el que s'ha fet fins ara. Difícilment crec que tindrem prou criteri. Si a nivell tècnic s'arribaven a aquelles conclusions, dubto que sigui molt diferent que a nivell polític passin coses molt estranyes, quan a més som 17 persones que apuntem al treball, que hi ha diferents partides...
Perdona, una altra pregunta per això, perquè ara fa un momentet apuntaves a la lògica, doncs, que de poder obrir, no, el finançament, deies això, que potser l'escola pugui acabar d'aportar la més, però l'escola pública quins diners aportarà? Serà el propi ajuntament, llavors? Vull dir que no sé, però és una lògica que llavors que entrem en un tema de, bueno, de que no a nivell d'aportar finançament anirem a buscar inversors privats, com, no ho sé, ho dic perquè ho expliqueu una miqueta millor, perquè no...
Hi ha hagut grups que han guanyat el projecte d'Ajuntament Jove i que van dur a terme el seu projecte amb patrocinis, per exemple. I al final també és feina del grup, doncs, amb el pressupost que tens, adaptar. No estem parlant de fer una... Segurament són el CAPS... són molt més flexibles, no està limitant la quantitat econòmica, perquè no és una cosa molt, molt concreta. Segurament tu pots adaptar molt el treball a les teves possibilitats econòmiques, sabent això d'entrada, i que han estat tutoritzats perquè això pugui ser així, i acceptat pels tutors que era la millor fórmula. Solucions ideals no n'hi havia, però és cert que de valorar un projecte i prou que després es perd, que els erros no tenen seguiment, i que a vegades el que es proposa, el que es pot arribar a fer és molt diferent, i la partida també es mou, això serà molt més fidel, entenc, el projecte i el treball de l'alumne.
Entenem la posició del vot.
Sí, la CUP en aquest cas, tot i que valorem positivament que s'avanci el tema del ple i a més la implicació dels nanos al desenvolupar el projecte, creiem que és molt interessant, però tot i així alguns punts que no acabem de veure del tot clars, ens abstindrem.
Sí. Bé, doncs passaríem al següent punt. És la verificació del text refós de la modificació puntual del Pla General Municipal d'Ordenació relativa a l'àmbit de l'IES Baix Montseny de Sant Celoni. Sí, aquest és un punt que ja havia passat per el ple, ja es va fer l'aprovació inicial, era un canvi d'una zona verda que estava en el límit de l'IES Baix Montseny, pràcticament a lo que seria el barranc de la Riera, i es feia un canvi amb espai d'equipament que tenia la zona de la plaça d'Illes Velles. És un tema molt urbanístic, molt tècnic, però permetia alliberar l'IES Baix Montseny d'una zona verda que tenien allà, que estava incorporada dins de l'àmbit del propi institut i que tenia poc sentit. Per tant, en fi, ho vàrem aprovar inicialment, es va fer l'aprovació provisional, però la Generalitat, en fi, aquelles coses que els fa persones que ho fan des d'un despatx, no? Plantejaven fer un espai que es pogués transitar al costat de la Riera, en fi, sense ser prou conscients que allà el que hi ha és un barranc, per tant, aquest aspecte era molt difícil. De tota manera, sí que recollint els suggeriments de la Generalitat, s'ha fet un ajust de la zona, aquesta zona verda que hi havia originalment, que ara passa a ser zona d'equipament. En fi, es va anar a parlar amb els tècnics, se'ls va explicar, en fi, entenem que tal com s'ha ajustat ara, doncs no hi hauria d'haver-hi cap problema perquè la Generalitat fes l'aprovació definitiva. Per tant, entenem que queda aprovat el punt. Passaríem al següent, que és l'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació per la connexió a l'EDAR de les urbanitzacions del Montnegre. Aquest també és un punt, és una modificació pla general que ja es havia fet l'aprovació inicial. Durant el període d'exposició pública de l'aprovació inicial va haver-hi unes al·legacions per part del col·lectiu de veïns de Can Coll. Es varen estimar les al·legacions i per tant es va fer una nova exposició pública per si hi havia alguna persona afectada que, en fi, que no hi estigués d'acord i pogués també presentar les al·legacions que corresponguessin. No hi ha hagut cap al·legació en aquest període i per tant el que faríem ara és faríem l'aprovació provisional per tal de poder-ho enviar a la Generalitat. No? Entenem que queda aprovat, doncs. Passaríem al següent punt, que és la verificació del segon text refós del Pla Especial de les Masies i Cases Rurals situades en sòl no urbanitzable de Sant Celoni. Bé, aquest és un punt que ha passat per la Junta, pel ple, crec que és la sisena vegada que ve al ple. En el seu moment ja la Generalitat va suggerir una sèrie de modificacions que des de l'Ajuntament, els serveis tècnics, sí, van incorporar en la mesura del que creiem que era adequat i correcte, més coneixedors del territori i de les necessitats i del que es volia fer, a pesar de tot i de les propostes que es presentaven en l'aprovació feta en el ple, la Generalitat el que ha fet és aprovar de manera definitiva el document condicionat a una prescripció d'una sèrie de modificacions que suggeria en alguna de les masies que ja en algunes perquè eren ruïnes que el pla preveia la possibilitat de que s'hi pogués fer alguna actuació i per tant alguna edificació. Algunes d'aquestes la Generalitat ha considerat que no, després de presentar més documentació doncs algunes no han estat acceptades, d'altres sí que ens han acceptat la documentació presentada i per tant s'han incorporat. Per tant, en fi, el que portem ara és l'adequació de les prescripcions fetes per part de la Generalitat després d'haver-ho treballat juntament amb els tècnics de territori de la Generalitat. Per tant, ara el que portem a aprovació és, diríem, el text refós per tal de tornar-ho a enviar a la Comissió d'Urbanisme. Entenem que queda aprovat, per tant. Passaríem al següent punt, que és la moció presentada pel grup municipal del PSC-SDP per al manteniment dels preus anteriors de la Junta de Govern Local de data 22 de setembre del Programa Municipal d'Activitat Física per la Gent Gran. Sí, Eduard Ballonesta.
Bona nit. Bé, nosaltres hem entrat en la moció d'un tema que ja portem un parell de mesos parlant, o tres, que és la moció que presenta el partit, bueno, la llegiré després. És la moció que presenta el Partit dels Socialistes de Sant Celoni i la Vall-llòria per mantenir els preus anteriors a la Junta de Govern del 22 de setembre de 2016 del Programa Municipal d'Activitat Física per la Gent Gran. L'equip de govern va aprovar l'augment de les quotes del Programa Municipal de l'Activitat Física per la Gent Gran a la Junta de Govern del 22 de setembre de 2016. El grup municipal dels socialistes s'ha reunit en diverses ocasions amb aquest col·lectiu per recollir les seves inquietuds. Els temes que ens van plantejar els vam traslladar a l'alcalde i a l'equip de govern, sense tindre cap èxit, continuant amb la negativa de tornar als preus inicials. Tanmateix, aquest grup va assistir al ple ordinari anterior, exposant les seves reivindicacions davant del ple, i el resultat va ser el mateix, la negativa de l'equip de govern. El grup municipal del PSC de Sant Celoni i la Vall-llòria considera que l'increment de preus de les quotes que paga el col·lectiu de la gent gran per la realització de l'activitat física del pavelló és un increment desproporcionat, ja que suposa un augment del 150% del preu que es pagava anteriorment. El col·lectiu de la gent gran ha estat afectada per les conseqüències de l'actual crisi econòmica. La majoria cobren pensions baixes i aquestes únicament s'han incrementat un 0,25%. En molts casos, els pensionistes, on no els arriba la pensió, ho han d'ajudar els seus descendents. La gent gran és un col·lectiu actiu i amb ganes de fer activitats, implicats en diferents entitats, ja sigui de caire cultural o social. Aquesta activitat els hi aporta millorar la salut, evitar el sedentarisme i alhora poder dur a terme una vida social activa. Tenint en compte aquests aspectes i sabent que aquest tema no és una qüestió econòmica, sinó de voluntat política, proposem al ple municipal l'adopció dels següents acords. En aquest cas, tinc entès que el punt 2 no es podria realitzar, no? El punt 2 hi haurien problemes, no?, per poder-lo tirar endavant. És el tema de tornar a l'increment cobrat. Llavors, la proposta seria retirar el punt 2 i que només es quedés el punt 1, que és aprovar els preus del Programa Municipal d'Activitat Física per la Gent Gran, siguin els anteriors als aprovats a la Junta de Govern del 22 de setembre de 2016. O sigui, diguéssim, treure l'increment del 150%. Llavors, aquest col·lectiu ens ha fet arribar unes signatures de la gent que realitza aquesta activitat com a suport a la moció que estem entrant, no?
Sí. Òscar Moles.
Bé, bona nit. Una mica abans de començar el debat us volia facilitar les dades econòmiques d'aquest servei perquè tothom les coneixi i que siguin públiques. Quan fem l'estudi del servei per aquest any, amb els preus que anaven venint, veiem que és un servei que surt un servei deficitari d'uns 5.800, o sigui, prop de 6.000 euros al servei deficitari. L'any anterior va ser superior perquè vam tenir baixes de la persona que dona aquest servei i l'hem tingut que cobrir. Sense comptar això que no és previsible, és un servei, o podria ser un servei de sobre uns 6.000 euros deficitari. En veure això també ens adonem que teníem unes tarifes a Sant Celoni i sempre una mica ens centrarem al de 2 hores. Tenim tarifes de 2, de 3 i de 5 hores, però la més utilitzada i que altres pobles també tenen són 2 hores setmanals. En el cas de Sant Celoni teníem unes tarifes de 6,45 euros, quan a la Vall-llòria el mateix servei teníem una tarifa de 12,90. Llavors, en veure això, doncs ens plantegem que semblava lògic, doncs, el mateix servei, el mateix municipi, igualar-ho. Per veure cap on ho igualàvem, vam mirar una miqueta, doncs, els pobles que estan també prestant aquest servei. Entre ells, doncs, tenim una comparativa entre Sant Celoni, les tarifes 2016 i les tarifes que hem proposat per aquest any, Lliçà, Les Franqueses, Igualada, Cervelló, Cardedeu, Granollers, Parets i La Garriga. com que donen a diferents hores, el que hem fet és passar-ho tot a preu hora per poder fer una comparativa. Sant Celoni, amb els preus que teníem fins ara, doncs sortia un preu hora de 0,36 euros l'hora del servei, quan als altres municipis doncs teníem la Garriga, que sortia 0,50, Parets 0,51, Granoller 0,53, Cardedeu 0,91, Cervelló 1, Igualada 0,73, Les Franqueses 1,03, Lliçà de Vall 0,76 i Sant Celoni amb les noves tarifes estaria 0,63. Això vol dir que d'aquests municipis, amb les tarifes anteriors érem amb molta diferència el municipi que més menys cobrava per aquest servei, i amb les noves tarifes doncs estaríem just a darrere de Granollers, ja que Parets i la Garriga no incorporen les sortides que es fan cada quatrimestre amb la Diputació. Doncs, a veure, aquests preus ens va semblar lògic, ja que dins de l'estudi tenim uns ingressos de la Diputació que són uns 2.200 euros, ens va semblar lògic que l'Ajuntament aportés una quantitat similar, i d'aquí van sortir les tarifes actuals de 15 euros. Al passar l'estudi amb aquests números, amb els 15 euros, quedaria que el servei és deficitari de 2.237 euros. El que ens ha suposat fins ara i el que preveiem era... Sí, sí.
El cost, 15 euros.
Sí, sí, 15 euros trimestral, perdoneu. Perquè l'aprovació del preu, tot i que he parlat abans de preu hores, aprovem preu trimestral. Això suposa de lo que seríem els preus que teníem a lo que hem fet, que l'Ajuntament tindríem uns ingressos addicionals, hem tingut o tindríem a disposar pel següent pressupost d'uns 3.500 euros per fer front de partides que vulguem pujar. Era facilitar les dades, ara que digueu cadascú.
Sí, Eduard.
Bueno, per mi un servei que es dona, pots dir-li deficitari o pots dir que és un servei que costa l'Ajuntament per donar un servei a la ciutadania. Per mi deficitari no és, però bueno. Llavors, el tema de la Vall-llòria. Si jo no dic que la Vall-llòria estigui més cara o més barata, jo el que dic és que s'ha incrementat un 150%. Estem jugant amb comparatives, que comparar és molt...
132%, és igual, hi ha un increment, està clar.
Hi ha un increment molt important, si 132% et sembla poc, però bueno. Llavors, si creus que no és adequat que la Vall-llòria es pagui més, mirem-ho d'una altra manera, podríem baixar-ho, no? Perquè clar, si tu veus que un increment del 132% per tu, jo crec que és un 150%, però bueno, no és elevat, per mi sí. Si tu vols equiparar els preus a la Vall-llòria i els de Sant Celoni, baixa'ls, no? Bé, ho dic per si vols equiparar-ho, és la proposta que et dic, perquè podríem treballar-la, si hem de mirar, hem de negociar pressupostos i tal, doncs ja que m'ho proposes, jo també t'ho proposo. Primer. Llavors, jo sóc regidor de Sant Celoni, jo treballo per Sant Celoni. Em sembla molt bé Lliçà, Franqueses, altres municipis. Jo treballo per Sant Celoni i m'interesso per Sant Celoni. I ja ho vaig dir a l'anterior ple i ara ho torno a dir. Llavors, Lliçà poder té altres serveis que Sant Celoni no té, i en aquests serveis doncs els hi costa més cara. Com treballem per Sant Celoni, m'interessa Sant Celoni, i la moció deixa clar, volem que tornin a ser els preus inicials a aquest increment de 150%. Tu em pots donar que 0,63, quan deies que era, al final 0,63 que sortia l'hora, tu imagina't, per un pressupost de 18 milions d'euros de l'Ajuntament de Sant Celoni, el que és un 0,63 cèntims. Bueno, l'hora... 63 cèntims per un pressupost de 18 milions d'euros. Si pots jugar amb xifres, pots jugar d'una manera o una altra, però al final els diners són els diners. I jo crec que 63 cèntims és més complicat per una persona corrent que per un ajuntament com és Sant Celoni. Però bueno, cadascú pensa de la seva manera. Jo torno a repetir, no?, que no és un tema econòmic, és una voluntat política, i aquí estem, no hi ha més.
Jo, en principi, he facilitat les dades, no, perquè les coneixem tots i feu les valoracions que creieu, i com a equip de govern doncs vam considerar que ens podíem ajustar aquests preus una mica a la mitjana de municipis per disposar d'aquests ingressos. Totalment d'acord amb el que dius, és una voluntat política de decidir més amunt o més avall.
Sí.
Qui? Aquell momentet, és algú que no entres. Però jo amb el ball de números ja no entro, Quan parlem de lo que són drets i lo que són coses de les persones, va sempre lo que és un ajuntament, al meu parer, per davant de lo que són els calés. Vull dir, perquè si tenen que mirar calés, quan val obrir els llums de futbol cada vegada que van allà a entrenar, val? Però què m'has dit? Que ara mateix fem un estalvi de 3.500 euros a l'any a la gent gran, al col·lectiu de la gent gran, i això és l'estalvi que té que fer l'Ajuntament de Barcelona a costa de la gent gran, aquests 3.600 euros. Escolta'm, poder que no parem alguna bombeta a camp de futbol. Hi ha alguns col·lectius que són molt sensibles, i aquest és un. Em sembla que ara, quan ha dit aquesta xifra, dic, aquí estem discutint per 3.600 euros per el col·lectiu dels avis. Escolta, paga i vamonos,
Sí. Alguna altra intervenció? Sí, Mariona.
Sí. Des de la CUP hem estat llegint la moció, una miqueta comentar, de que és cert que en termes percentuals hi ha un increment, no, molt, molt elevat. En termes absoluts veiem que després estem parlant de xifres que són relativament baixes, evidentment. També volem posar damunt la taula que al final els serveis deficitaris sí que ho són, però també pensem que la funció pública hi ha d'haver serveis deficitaris econòmicament, no? Ara bé, evidentment, amb proporció i sabent a quins objectius estem buscant. El que sí que volem posar de relleu, en tot cas, és que una vegada més s'ha fet això, i que per més irrisori que sigui, sí que és cert que no hauria costat massa parlar amb el col·lectiu prèviament, perquè és cert que s'han bellugat, que s'han sentit molestos, que no han acabat d'entendre-ho. Llavors, una miqueta en plan salomònic, em sap greu, nosaltres votarem a favor d'aquesta proposta. Per tant, que retornin els preus d'abans de la Junta de Govern anterior al 22 de setembre, però sí que el que demanaria més de que igualment es revisi, que es parli amb aquesta gent, que s'intenti explicar, i a la vegada pensem de que segurament els preus s'han d'anar equiparant, però com una vegada més i com sempre hem anat defensant des de la CUP, no posem a tothom el mateix sac. És cert que hi ha pensions que són molt baixes i que hi ha gent que realment a nivell de recursos, doncs, 15 euros trimestrals pot semblar ridícul, però molta gent gran doncs mesura molt bé els diners que té el monedero cada mes, cada setmana, però en canvi hi ha altra gent que sí que segurament pot permetre's pagar els 15 euros trimestrals. Llavors, en aquest sentit, el que demanaríem seria tornar els preus, parlar amb el col·lectiu, i a la vegada és anar incrementant els preus, equiparant-los a la vegada amb els de la Vall-llòria, que no hi hagi un greuge i de més, però establint aquestes bonificacions per la gent, que realment sigui un servei que creiem que és positiu, que la gent gran, que l'Ajuntament ofereixi aquest servei, no?, d'activitat física, al final que no deixa de ser també un espai relacional i de més, doncs que s'ha de poder mantenir, que segurament continuarà sent deficitari i que ho ha de ser, que s'ha de poder assumir. Llavors veiem com sortim d'aquí, no? Doncs que hi hagi aquestes bonificacions possibles a la gent, que realment li sigui una dificultat costejar-ho, i a la vegada fer-ho també conjuntament amb aquest col·lectiu, que se sentin partíceps del procés. Votarem a favor de la moció.
Bé, una mica jo crec que s'ha exposat les dades perquè fossin conegudes per part de tothom, cadascú fa el matís de la valoració que pertoca. El nostre grup vàrem fer l'anàlisi que ha explicat a l'Òscar. Entenem que tenim una mica la responsabilitat tots plegats d'aquells serveis que prestem, que prestem molts, a tots ells cofinancem, és a dir, alguns es financien 100%, sobretot els que estan en l'àmbit més social, més de necessitats. De fet, hi dediquem recursos molt importants com a ajuntament, i d'altres es financien en percentatges diferents, i exemples en trobarem en l'Ajuntament de molts i diversos, en l'àmbit educatiu, a les escoles, a l'escola d'adults, activitats diverses, lúdiques, algunes d'elles que s'han de finançar els cursos o les formacions, perquè ho entenem d'aquesta manera, d'altres que, en fi, entenem que són formacions més necessàries, el finançament doncs arriba a ser del 80% al 90%. En aquest cas enteníem que la quantia econòmica era petita, l'increment en percentatge és important, però amb diner al final del mes era petita. Enteníem que aquelles persones que potser per la seva situació tenien dificultats vàrem oferir la possibilitat de buscar ajudes que poguessin solventar-ho. En fi, en qualsevol cas, entenem el debat que ha generat, entenem el posicionament de tothom. En fi, nosaltres no hi votarem a favor perquè la decisió presa és una decisió que vàrem reflexionar. De tota manera, ens abstindrem, recollim els comentaris fets per part de tothom i en tot cas tornarem a revisar el tema per veure quines opcions i quines possibilitats tenim potser de trobar una situació més intermitja, una situació que sigui més ajustada al que potser és lògic que sigui, però que potser no tingui un increment tan important d'una sola tacada, no? Per tant, en fi, es queda sobre la taula i per tant ho treballarem i ho parlarem amb el col·lectiu que ens acompanya alguns dels seus representants i en fi, també ho parlarem amb els grups. Per tant, nosaltres ens abstindríem i els altres vots serien vots favorables. Passaríem, per tant, a la següent moció, que és la moció que presenta el grup municipal de la CUP per l'estudi de la municipalització del servei de neteja d'edificis municipals.
Bé, la moció que presentem és l'estudi de la municipalització del servei de neteja en edificis municipals. Actualment hi ha una onada municipalista, estan havent-hi una sèrie de canvis que fins ara eren molt reticents a dur a terme, com per exemple tenim el cas a Sabadell amb la grua municipal o a Berga amb el servei de neteja dels edificis municipals i recentment també a Cardedeu el servei de neteja d'edificis municipals. Fins ara això era només un concepte que es prenia com a ideològic. També ara ens adonem de que en la majoria dels casos el concepte és també econòmic i de qualitat de servei. Recentment hem tramitat la licitació del servei de neteja pels propers 4 anys d'1.480.000 euros. Això ens suposaria un estalvi aproximadament d'un 10% que ens aniríem als 150.000 euros al llarg d'aquests 4 anys. Per això els acords que volem prendre és, per una banda, assumir el compromís d'apostar per la municipalització dels serveis públics, prioritzant-ne la gestió directa en el moment de finalització de contractes. El segon seria fer un estudi sobre la viabilitat de prestar el servei de neteja d'equipaments municipals de l'Ajuntament, ja sigui per les fórmules de gestió directa o via una encomana a una entitat 100% municipal. Tercer, fer un estudi de quins serveis municipals actualment externalitzats són viables de municipalitzar. I el quart, en aquells casos en què es demostri que aquesta viabilitat quedi demostrada, iniciar els tràmits per a la municipalització d'aquests serveis.
Bé, aquest és un tema que en el ple, potser no en forma d'una moció concreta com aquesta, però coincidim amb l'aprovació d'algun punt, d'alguna contractació, doncs hi ha hagut debat i hem exposat el posicionament de, almenys en el nostre cas, no? Per nosaltres la gestió directa o la gestió indirecta no és el tema. Nosaltres, de fet, l'experiència d'altres municipis, en fi, podria repetir el que s'ha comentat per part d'algun altre grup, cada municipi que faci allò que cregui i al final té una estructura interna i una organització territorial peculiar i especial i per tant i un històric diferent. Hi ha municipis que potser estan municipalitzats alguns serveis i d'altres els tenen externalitzats i potser nosaltres el tenim municipalitzat. Per tant, hauríem d'analitzar-ho tot per poder fer una valoració, no? Després, la dimensió dels municipis tampoc és el mateix. No és el mateix Sabadell, no? I que tingui grua pròpia a un municipi com el nostre. Jo crec que aquestes coses s'han de valorar en el seu just terme, no? com a exemples. I després hi ha municipis que alguns tenen empreses municipals, no? I per tant a través de l'empresa municipal probablement en aquests moments podrien fer-ho, d'altres no el tenim, per tant fer això ho dificulta per les normatives que en aquests moments també ens marquen l'acció municipal i la possibilitat d'incorporar nous treballadors. En aquests moments l'Estat no ens permet incorporar nous treballadors. Això una mica com a terme general. Després tenim serveis com pot ser l'escola de música amb gestió externa que valorem molt positivament el funcionament, o serveis amb gestió interna que també valorem molt positivament, com pot ser per exemple l'escola d'adults, però serveis que probablement tenen un cost econòmic alt pel fet de ser propis, i un cop externalitzat el seu cost i la prestació de servei millora, o almenys nosaltres ho interpretem així. Un exemple d'aquests, per exemple, seria l'atenció a domicili, no? El servei d'atenció a domicili històricament el prestava el propi ajuntament. Llavors la capacitat d'atenció, el nombre d'hores prestades i de persones ateses per cost econòmic o per professional que teníem, doncs era molt inferior a la que en aquests moments es pot prestar, i entenem que amb una bona qualitat i amb un bon servei. Per tant, aquí podem trobar totes les versions, no? Nosaltres adquirir el compromís de que tots els serveis els municipalitzarem o els gestionarem de manera directa, en fi, entenem que no podem assumir aquest compromís. Aquells serveis que ens semblin raonables, que hi veiem beneficis, bé siguin econòmics o siguin pel propi servei, doncs, en fi, n'hi ha molts en l'Ajuntament, per tant no és una cosa que ens molesti, al contrari, no? Però hi ha serveis que per la seva especialització, pel seu volum en la gestió, per diferents motius, doncs la gestió externalitzada entenem que ofereix avantatges, i per tant nosaltres som partidaris de mantenir-ho. Després també la pròpia estructura organitzativa de l'Ajuntament amb determinat volum de professionals requereix segurament també estructures de recursos humans, de gestió superiors a les que tenim en aquests moments, que jo crec que tampoc no es poden minimitzar, no? Per tant, en fi, tot això cal posar-ho molt en valor i en tot cas ajustar-ho. Entenc que cada vegada que, en fi, es planteja un servei, això s'analitza i es valora, no? En fi, aquest és una miqueta el nostre posicionament com a grup.
Llavors, sí, Jaume. Entenc que dels quatre punts el que genera el compromís, el conflicte, és el punt número 1, on parlem d'apostar per la municipalització de serveis públics. Referent als altres tres, de l'estudi de viabilitat, valorar quins serveis estem oferint, quins poden ser municipalitzats, estaríeu a favor amb els altres tres. Seré.
Sí. Dios, bona nit. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, no hi tindríem cap inconvenient. Ara, una altra cosa, sí, és quina disponibilitat tècnica tenim per fer estudis de tots els serveis que es puguin estar prestats, que en aquests moments no tenim les hores de professionals per dedicar-se a fer aquests estudis. Ara bé, es pot concentrar i pots dir, bueno, doncs, anem a estudiar aquest servei en concret, podem analitzar quin d'ells pot tenir un cert sentit de fer-ho, no? O sigui, aquí no et seríem contraris. Quin és el problema? El problema és que sovint se simplifica, és a dir, un full Excel, per tant, uns números escrits als papers se'ls hi fa dir allò que es vol, no? Després la gestió del dia a dia, que però a vegades al cap d'uns anys l'anàlisi econòmic és absolutament diferent, no? I aquesta és una realitat que és així, perquè hi ha molts elements que formen part de la gestió d'aquests serveis, de la gestió de les persones, dels responsables que han de gestionar i de portar els equips. En fi, hi ha molts elements que no sempre es poden mesurar amb números. Sí, Eduard.
Nosaltres, el PSC, amb el primer punt dels acords, que és assumir el compromís d'apostar per la municipalització de serveis públics, no estaríem d'acord. Però fer un estudi sobre la viabilitat no ho descartaríem. Clar, el tema és que el primer punt de l'acord això d'assumir el compromís, creiem que no, bueno, que no estem d'acord amb això. Estem d'acord en fer l'estudi de viabilitat i tot plegat, però amb assumir el compromís ara, sense tindre cap estudi, sense...
Suposar-se, en el suposat cas que retirem el primer punt, la moció quedaria aprovada?
Sí, clar.
No, vull dir, com que és el principal problema, doncs...
Si no hi ha un estudi previ, també el que diu Francesc Terró, que mola el bloc la vegada. En realitat, si realment hi ha un servei que sigui la pena.
Yo quiero preguntar una cosa. Es que yo soy la... A ver, con perdón, porque yo soy la más tonta del grupo, digamos, ¿eh? Del grupo que hay aquí. Pero a mí me queda la duda, después de todo el rato que has hablado de lo feo, me queda la duda de que en este servicio, en este, puntualmente, ¿qué problema tiene el ayuntamiento para municipalizarlo? Yo es que no lo entiendo, ¿eh? No he tenido tiempo de preguntárselo a ellos, pero el ayuntamiento, el gobierno que hay ahora, ¿qué problema tiene en municipalizarlo? Porque hablas de que hay problemas de personal, hay problemas de no sé qué. Has dicho tantas cosas que concretamente en este yo no he encontrado explicación ninguna.
I puc fer la pregunta al revés, ¿y quin problema hi ha amb externalitzar el servei?
Hombre, yo entiendo que hay un porcentaje de... Hay cosas que te ahorras. Si yo hago la faena en mi casa, el 10%, el IVA, por ejemplo, que esa empresa paga, el tanto por ciento que esa empresa se gana para mantener la empresa, digamos, porque la empresa que hace el servicio, la empresa que hace el servicio se gana un dinero, aparte de pagar a los trabajadores que tenga. Ese dinero se lo ahorra el ayuntamiento. Un IVA a lo mejor no tiene que pagarlo el ayuntamiento. Ya he dicho de antemano que yo sé muy poco, pero es que me dolía el estómago de pensar qué problema hay.
És a dir, les empreses tenen una estructura que els permet gestionar tot un col·lectiu de professionals, que no són pocs, que l'Ajuntament l'hauria de crear, perquè no la té. Per tant, hauríem de crear aquesta estructura per fer-ho. Per tant, això també té un cost econòmic. Al final, cal gestionar persones, nòmines... Per tant, l'estructura de l'Ajuntament en aquests moments no està dimensionada per fer això. Per tant, caldria fer aquest esforç, i aquest esforç s'ha de comptabilitzar també, perquè també en forma part. Segurament si, vist exclusivament des d'un punt de vista econòmic, podríem agafar i algun dels serveis que en aquests moments tenien en gestió pròpia, fer una anàlisi econòmic de quins costos i intentar fer una comparativa de la gestió que estigui fent externalitzada algun altre municipi del mateix servei, o al revés, i fer una comparativa. No? Jo crec que ens adonaríem de que sovint els números, sense comptar tots aquests altres elements, no sempre quadren. Jo crec que en l'estudi aquest aspecte també l'hauríem de valorar, perquè no és menor i és una realitat.
Cuando tú creas una infraestructura para crear, cuando tú vas a crear esa empresa, tienes un costo, pero ese año, al siguiente año ya empiezas a ganar. Y llegas a cubrir ese costo. No sé, yo me parece que es posición, es voluntad de quien está gobernando, ¿eh? Más bien.
Sí, segurament.
Sí.
Nosaltres ho veiem diferent. Com quedaria els punts? O...
Sí, la idea seria, retirem el primer punt, que diu assumir el compromís d'apostar per la municipalització dels serveis públics prioritzant la gestió directa en el moment de finalització del contracte, i deixem el punt segon, tercer i quart, on ens parla de l'habilitat de prestar el servei de neteja, fer un estudi de quins serveis són viables de ser municipalitzats, i el quart, d'iniciar els tràmits, en el cas d'aquest informe ser positiu, iniciar els tràmits per a la municipalització d'aquest servei. Sí?
Sí. Jo hi afegiria el matís en funció de la dotació tècnica per fer tots aquests estudis.
Bueno, entenc que quan parlem de la la viabilitat és tècnico-econòmica,
sí.
No?
Vale.
Sí. Hola, bon vespre. Voldria fer un seguit de puntualitzacions, perquè El senyor alcalde ha fet un speech sobre la lògica de les municipalitzacions que crec que caldria puntualitzar un seguit d'elements. En primer lloc, la lògica de les municipalitzacions apunta a dues dimensions. Una dimensió que és la vocació de servei públic, és a dir, a l'administració pública, en tant que garant de que s'ha d'encarregar de dotar uns serveis públics eficients i de qualitat a la ciutadania, doncs s'encarrega d'això, de donar aquest servei públic. I, per tant, les municipalitzacions han de tenir present aquesta lògica de servei públic. I, evidentment, òbviament, també ha de tindre present la dimensió de la despesa i del cost econòmic, només faltaria. No obstant això, també caldria tenir present que bona part de les municipalitzacions que darrerament estem tenint damunt de les taules ens venen a dir que els costos econòmics o l'estalvi econòmic que es produeix en el procés de municipalització és considerable. Per exemple, un cas que segurament coneixereu molt bé, que és el cas de l'Ajuntament de París, quan fa uns anys municipalitza l'aigua, la municipalitzen per dues raons. En primer lloc, la primera perquè no sabien què pagaven, que és el que acostuma a passar en molts dels casos dels serveis que estan externalitzats, que, per exemple, si mirem la factura de l'aigua o de la llum, en aquests casos, a casa nostra, jo personalment no en tinc ni idea de com funcionen els pagaments, perquè tenim cànons per aquí, impostos per allà, IVAs per allà, etcètera, etcètera. Per tant, hi havia una molta opacitat en la factura de l'aigua i, per tant, una de les condicions que l'Ajuntament de París, per cert, en aquell moment ha governat per un partit de dretes, doncs un dels elements que volien descobrir era la resolució de saber què pagaven. Però més enllà d'això, van descobrir que un any després d'aquesta municipalització del servei d'aigua, el cost econòmic per a la ciutadania va ser d'un estalvi d'un 8% en la factura de l'aigua. Que direm, home, no és molt poder, alguns pensaran que no és molt, però bueno, un 8% d'estalvi en les factures de l'aigua anuals, home, jo ja ho signaria ara mateix. En els casos de l'aigua, que és un dels exemples que podríem posar de municipalització, hi ha diferents ajuntaments en aquest país que estan treballant en aquesta dinàmica. Tenim l'Ajuntament de Terrassa, que, com molt bé sabeu, està treballant, intentant lluitar contra un mastodon, un pes pesat de l'aigua, com serien mines públiques, curiosament, de Terrassa, que no són públiques, òbviament, però curiosament té aquest nom. També ja tenim el cas de l'Ajuntament de Barcelona, que està treballant en aquesta línia i si tot va bé, i els companys de Barcelona en Comú ho assoleixen, doncs tindrem l'aigua de Barcelona municipalitzada i, per tant, gestionada directament per l'Ajuntament de Barcelona. I també tenim el cas de l'Ajuntament de Badalona, que està treballant en aquesta dinàmica, o el cas de l'Ajuntament de Ripollet. En tots aquests casos es dona diguem-ne, la coincidència curiosa que els estudis econòmics avalen que l'estalvi és considerable per tota la ciutadania. Per tant, diguem-ne, per reincidències, poder sí que algun dia ens trobarem, doncs, que poder sí que els estalvis són considerables. Més enllà d'això, a mi em fa molta gràcia quan l'alcalde diu els papers se'ls fa dir el que es vol. Em fa molta gràcia això perquè, i ho he dit en d'altres ocasions, el senyor, des de l'equip de govern, per quan es vol s'utilitzen els estudis, i per quan es vol aquests estudis no serveixen. Aleshores no entenc res. Haurem de fer un curs d'epistemologia de la ciència per entendre com funcionen els estudis i veure quins són els papers bons i els papers dolents. Vull dir, més enllà de la Sagrada Bíblia, suposo que a l'Ajuntament tindrem papers també que són correctes. I finalment, una altra de les qüestions que posava damunt de la taula l'alcalde, que amb això estic d'acord amb ell, que és els costos de transacció que se'n diuen per l'Ajuntament a l'hora d'activar un servei públic com pot ser una municipalització. Sí que és cert, això requereix una infraestructura i uns costos pel que fa als tècnics. Amb això estem completament d'acord. Però també, com ho ha apuntat abans en un determinat moment, hi ha la possibilitat de la creació d'empreses municipals. Que direm, no és que l'Arsal ens diu que no sé quan, podríem, si voleu, i nosaltres ens posem a disposició de l'equip de govern a seure'ns damunt de la taula per explicar-vos ens podem asseure un dia al voltant d'una taula per posar de manifest o per diguem-ne, per posar en comú, mai més ben dit, diferents possibilitats que tindríem a l'hora de crear empreses municipals públiques que poguessin gestionar serveis com la neteja, serveis com una escola de música, serveis com una recollida d'escombraries, serveis com una municipalització de l'aigua i, si molt m'apura, serveis funeraris. O sigui, evidentment que no estem demanant la internalització de serveis com el SAT o internalitzar segons quins serveis d'autobús. És evident que des de la CUP no es pretén realitzar una municipalització absoluta de tots els serveis. És una obvietat i creiem que la resta de grups polítics creiem almenys que si ho veien. Nosaltres el que posem damunt de la taula és la possibilitat de municipalitzar aquells serveis bàsics que entenem que són bàsics per la ciutadania, per tant, corresponen a aquesta dimensió de servei públic a tot l'Ajuntament i que a la vegada podien dotar-nos d'uns beneficis econòmics i d'un estalvi per a la ciutadania. Per tant, ho tornem a dir amb tota la bona voluntat i predisposició, i de fet, així mateix n'hem parlat en el seu moment amb el regidor d'Economia i Hisenda, estem disposats a parlar sempre que faci falta de municipalitzacions, asseure'ns damunt de la taula, posar-vos alternatives i posar-vos exemples i possibilitats a fi i efecte de poder reeixir en aquestes municipalitzacions. Només volíem puntualitzar aquests punts perquè les municipalitzacions no són inocues, o la voluntat de municipalitzar no és inocua, mai més ben dit. O sigui, la voluntat de municipalitzar és, en aquest sentit, de servei públic i d'estalvi per la ciutadania i benefici per el propi Ajuntament. Moltes gràcies.
Bé, suposo que a vegades parlem i potser no ens fem entendre, no? Jo segur que sóc el primer, i sense voluntat de fer un speech, intentant simplement exposar allò que jo penso, no? He començat dient que nosaltres no volem fer de la gestió directa o la gestió indirecta l'únic element de discussió, perquè hi ha serveis gestionats de manera directa i, per tant, municipalitzats que funcionen molt bé i probablement n'hi ha que no funcionen tan bé a molts municipis i a l'inrevés. Serveis externalitzats que funcionen molt bé i d'altres que no funcionen bé. Per tant, al final no és un tema exclusivament de ser gestió directa o gestió indirecta, sinó de com es controla el servei, com es fa la feina. Per tant, entenem que la responsabilitat que tenim tots plegats és de donar bon servei a la nostra ciutadania i fer-ho amb el cost econòmic més ajustat i més eficient possible. I, per tant, des d'aquest punt de vista, defensem molts dels serveis que el propi Ajuntament està prestant en aquests moments, com d'altres que tenim externalitzats que pensem que estan oferint precisament això, qualitat de servei a un cost econòmic molt correcte i molt eficient, no? Per tant, el primer punt és el que, en fi, és d'alguna manera assumir, no, tots han de municipalitzar-se, no, tots creiem que no. Fem els estudis, farem els estudis. Jo posava el matís de la capacitat tècnica que tenim perquè som conscients de que hi ha molta activitat en el dia a dia i a vegades no arribem, els propis tècnics no arriben a poder desenvolupar tota la feina que en aquests moments tenen sobre la taula. Per tant, a vegades anem afegint elements, però evidentment mirarem de prioritzar i estaríem d'acord amb estudiar alguns d'aquests serveis i acabar d'analitzar-ho en detall i el més bé possible per l'objectiu d'oferir servei a la ciutadania, que jo entenc i en aquí sí que comparteixo, crec que ho compartim tots plegats, que això és important, perquè no crec que cap govern ni anterior no s'hagi plantejat que realment el que estava fent era oferir un bon servei a la seva ciutadania amb la contractació externa o la gestió indirecta que en diem moltes vegades. Per tant, entenem que es retiraria el primer punt, i per tant, en fi, la resta de grups hi votaríem tots a favor. Molt bé. Passaríem, per tant, al següent punt, que és la moció presentada pel grup municipal de la CUP per la desmilitarització i renaturalització del Parc Natural del Montseny en suport a la campanya Recuperem el Cim.
Hola de nou. Bé, per no anar directament als acords, posar en valor al final que el Montseny és una reserva de la biosfera, està dins del Pla Especial de Protecció del Parc Natural del Montseny, hi ha una base militar des del 75, quan es va expropiar. A dia d'avui hi ha unes instal·lacions de telecomunicacions que estan, vull dir, estan automatitzades, que ni tan sols no necessiten un manteniment constant ni presència militar en allà. I de la mateixa manera, doncs, és possible tècnicament traslladar fora de l'àmbit del parc natural, doncs, aquestes mateixes instal·lacions i a la vegada, doncs, renaturalitzar aquesta zona que ara mateix està tancada en filats i tanques d'un emblema que també tots ens el fem nostre, no? Que és el Montseny. I a més, hi ha un altre element, i és que l'exèrcit a casa nostra és una presència que majoritàriament és rebutjada, i en aquest sentit doncs, el Parlament de Catalunya va aprovar la moció 5611, que el que ve a dir és que demanen al Ministeri de Defensa i a l'Institut d'Habitatge, Infraestructura i Equipaments de Defensa reclamar el traspàs a la Generalitat de tots aquells elements doncs, que encara tenen a Catalunya. I en aquest cas, doncs, a Puigsesolles, la titularitat hauria de passar en mans de la... En aquest cas, nosaltres el que demanem i el que diu específicament la moció és que passi a ser gestionat pel Parc Natural. Llavors, en els acords, el que demanem és el tancament definitiu i el desmantellament de la base militar de comunicacions, la retirada de les tanques i els filats, per poder possibilitar la renaturalització del cim i el retorn de la titularitat de Puigsesolles a la Generalitat o a l'ENS a qui correspongui, perquè tampoc no és del tot clar. El segon seria reclamar l'òrgan gestor pels danys que pot ocasionar en un entorn natural protegit i d'acord amb el principi de precaució que prohibeixi les maniobres militars en tot l'àmbit del Parc Natural del Montseny i notificar aquests acords doncs, als òrgans que correspongui. Bàsicament aquesta seria en resum la moció que es presenta i que portem a votació en aquest ple.
Bé, nosaltres hi votaríem a favor. Sí, Eduard? Per tant, entenem que... 4 abstencions i la resta de vots a favor.
S'ha de comptar avui.
Eh?
Que s'ha de comptar avui.
Sí, 11, no? Molt bé. Bé, i passaríem, per tant, al control de l'equip de govern, a l'apartat de precs i preguntes. Sí, Enric.
Bé, bon vespre a tots i totes de nou. Tenim un parell de preguntes precs, no sé com dir-ho, clar, en qualsevol cas anem cara a barraca. Una pregunta, quan tenia pensat l'Ajuntament ja deixar l'actual local de comunitat? Quan es té pensat més o menys?
Quan tinguem el nou local sí, no? per ocupar? L'àrea de comunitat, perquè no els podem deixar al carrer.
Sí, però quina previsió en tot cas hi hauria?
No m'atreveixo ara a fer una previsió de temps.
Val.
Exacte, aproximada sí que ho tenim treballat, però exacte no m'atreveixo.
Val. I es té pensat continuar però amb el lloguer de l'actual local per a una altra àrea o equipament de l'Ajuntament o s'abandonarà a l'actual local?
L'objectiu és deixar-lo. És probable que de manera transitòria l'ocupi alguna àrea que també s'han de fer actuacions. Estem treballant en aquests moments per això.
Va,
que s'han de fer obres també,
Sí, bàsicament és que teníem un dubte, no? Perquè davant la possibilitat d'abandonar en breu o en mitjà termini el local que en aquests moments hi ha de comunitat, tampoc en teníem massa bé la inversió que es va fer de 20.000 euros o 30.000, no recordo massa bé, per raons de seguretat, fa uns mesos, si ja es pensava abandonar aquest local en breu. Vull dir que no acabem d'entendre com ha anat bàsicament a l'ajust, sí. Va? I davant d'aquesta manca d'entesa per part nostra, voldríem fer dues demandes. Esperem que aquestes demandes no arribin al cap d'un any, com ha passat en un altre cas. En primer lloc, voldríem demanar l'expedient de la contractació des d'un inici, val? I en segon lloc voldríem demanar l'informe de costos del local, és a dir, de costos imputats a arranjament, lloguers i obres, si és possible.
Hola, bona nit. Hola, bona nit. Parlo bàsicament com a regidor de recursos humans. A veure, bàsicament el que ens vam trobar és que el local de comunitat des de feia temps es patia certes patologies que alguna auditoria de temes de prevencions de riscos laborals es van fer paleses i que bàsicament els treballadors pues, patien nivells de CO2 més alts del que els hi corresponia. Es van fer diversos estudis, finalment s'ha fet una inversió de 6.000 euros on s'ha intentat fer, o sigui, ara no, vull dir, el pico no, la més cara era de 18.000 euros. Al final s'ha fet una inversió d'uns 6.000 euros, bàsicament amb l'objectiu de pal·liar aquests problemes, tenint en compte que evidentment es pretenia marxar d'aquí, per aquesta raó no s'ha fet la millor de les accions possibles, però sí que resolgués les problemàtiques que estaven patint els treballadors. Es va parlar amb ells, es va quedar amb quina opció es podia anar. Els treballadors van ser els primers que van considerar que evidentment es podia provar d'anar amb la versió més econòmicament reduïda, i els resultats que s'està obtenint fins ara doncs semblen bons, perquè el mateix sistema en temps real està valorant si el nivell de CO2 és el correcte o no, i de moment no hem tingut cap queixa per part dels treballadors. En aquest sentit, la preocupació de que evidentment com havíem de marxar eren les raons per les quals no es va fer una obra més enllà del que es considerava necessari per resoldre el problema.
Gràcies per l'aclariment. En qualsevol cas, en reitero amb el que he dit, si ens podeu fer arribar tant l'expedient de contractació com el de costos, serà molt ben rebut. En segon lloc, és una segona pregunta relacionada amb el servei que ens ha tingut entretinguts aquestes darreres setmanes d'abús escolar. En primer lloc, voldríem celebrar la demanda que ha fet l'Ajuntament al Departament d'Ensenyament de la Generalitat. No? Sí, no, ho sé, vull dir que volíem celebrar la demanda, i també volem celebrar la predisposició que hi ha per part del Consell Comarcal a l'hora d'oferir ajut a l'Ajuntament i fins i tot de gestionar el propi bus, fins a gestionar la contractació, fins i tot gestionar el rebut si s'escaigués. Per tant, també voldríem agrair públicament al Consell Comarcal aquesta bona predisposició. Més enllà d'això, voldríem saber com està en aquests moments la qüestió tècnica, perquè la reunió de la setmana passada se'ns va comunicar que justament aquesta setmana se'ns comunicaria, se'ns diria per reunir-nos per parlar d'aquesta qüestió més de caràcter més tècnic. No hem rebut cap mena d'input ni cap mena d'avís o resposta o el que sigui. Per tant, voldríem saber com està aquesta situació, si està tirant endavant i si, com tocaria, de cara a les portes obertes ja tindrem una comunicació clara i fefaent. Gràcies.
Però realment s'està treballant amb el que es va comentar a l'última reunió, fent els contactes com bé dius amb el Consell Comarcal, també mirant el tema de la competència amb governació, amb ensenyament, i a nivell més tècnic i més d'abusos sí que s'ha fet el contacte amb la companyia, s'està estudiant el tema de les parades, de l'ubicació, i no hem convocat en reunió perquè teníem resultats. També ha sigut impossible encaixar-ho a l'agenda, però molt properament ho compartim i cap problema.
Bàsicament perquè sabem que és una qüestió que urgeix, bàsicament perquè en un mes i mig tindrem les jornades de portes obertes i seria convenient tenir clar aquesta qüestió per part de les famílies i les escoles.
Les prescripcions és el termini màxim per donar una resposta clara, i evidentment si pot ser abans, que és l'objectiu, doncs millor.
Moltes gràcies.
Sí, alguna altra pregunta? Sí, Eduard.
Nosaltres tenim la pregunta de com va el camp de futbol de la Vall-llòria.
El camp de futbol està ara en contractació, crec que el dia 31 acaba el termini de presentació de les ofertes, i a partir d'aquí doncs, es començarà tot el procediment per adjudicar l'obra. O sigui, en principi tot va correcte i el 31 acaba el termini. Aquí començarà i no podem dir res més en funció de que qui surti, i ho comentàvem també amb el secretari una mica, li he preguntat abans quin procediment hem de seguir, i bueno, si no hi ha inconvenients, pues, un mes i mig, dos mesos seria un termini sembla ser que seria el termini correcte, no? Per l'adjudicació a nivell formal, no
ens estranyava, perquè crec que, bueno, si no recordo malament, es pagava trimestralment, no?, a Riells 6.000 euros per fer servir el camp. Llavors pensàvem que seria molt més ràpid, ja que es pagava uns 6.000 euros trimestrals per poder entrenar al camp de Riells. Pues això, creiem que seria tot molt més ràpid, perquè clar, ja em sembla que ja és un trimestre, no? Ara n'hi haurà un altre, llavors mínim serà una temporada segur, sense haver començat a fer res, no?
Sí, crec que hem fet tot el projecte nou, la licitació, i amb un temps rècord per aquest tipus d'obra. Penseu que quan van començar hi havia un projecte que no era construïble, vam estar un temps per poder anul·lar el contracte que hi havia amb l'empresa que estava fent el projecte, i a partir de llavors s'ha començat a fer el projecte nou. O sigui, jo crec que per aquestes dimensions és un temps rècord per lo que és l'administració.
No, sí.
La màxima de poder anar al més
ràpid. No dic que es vagi lent o no, sinó el tema de que si tu, diguéssim, arribes a un acord amb Vics, vull dir, de 6.000 euros trimestrals, dius, ostres, això és que està al caure de que es comenci a moure tot, no? Més que res, perquè si no, clar...
L'acord era la voluntat que tots van tenir perquè poguessin tenir aquesta temporada en un camp de gespa. L'entitat tenia dificultats i pensava que si haguessin podia desaparèixer. Ens va anunciar que molts nois podien marxar perquè hi havia molta competència a prop per poder jugar, i el que volíem era salvar l'entitat, i bueno, així ens ho vam decidir també entre tots. I bueno, l'entitat en aquests moments em consta que va molt bé, i el primer equip sembla que va primer destacat, o sigui que aquesta era la voluntat de que no de que puguin seguir i la gent que estava jugant no hagués marxat a altres municipis. Sí que és un esforç econòmic important, però que creiem que l'havíem de fer.
No, i tant, no, si estem totalment d'acord, el camp de gespa de la Vall d'Òria, i que l'equip tu vagi el millor possible, era en dubte, eh?
De fet, si em permets, si haguessin fet les coses com calia anteriorment, això ja estaria acabat. És a dir, ens vam trobar un projecte inassumible perquè el cost del projecte doblava la dotació pressupostària que hi havia, i sense que s'hagués assumit els problemes urbanístics que tenia aquell emplaçament, i per tant no s'havia fet cap gestió per donar-hi solució. Per tant, es va tenir que parar, refer, començar de febre, refer tot el projecte. Clar, això ha generat una situació de tensió important dins del club, no? I d'aquí ha vingut les decisions que s'han pres per intentar donar la millor resposta possible al club. S'ha fet l'esforç màxim per accelerar tot el procediment de contractació, a l'obtenció del finançament. Bueno, jo crec que estem ara en el punt òptim, no? de poder iniciar les obres en el moment que les adjudiquem. El procediment de contractació acaba el dia 31, per tant ja tindrem les empreses que es presenten. Jo crec que estem en un bon camí ara perquè aquest any tinguin fet. Jo crec que l'estiu estarà acabat el camp, i per tant en podran gaudir de ben segur la propera temporada. Alguna pregunta més? Sí, Mariona?
De fet, és un prec. Ho hem demanat en reiterades ocasions quan hem estat parlant amb el regidor d'Economia ja l'anterior, quan negociàvem l'anterior pressupost, i és que ens agradaria molt poder tenir l'inventari patrimonial, i a la vegada doncs, els usos que s'estan donant en els diferents espais que té l'Ajuntament. Pel que tenim entès, és algo que, d'acord, que es pot, que en principi s'hauria d'anar actualitzant no, a mesura que es va fent, però en tot cas, encara que sigui un esborrany o que estigui en brut o que sigui a mà, però poder tenir una miqueta ja el tema.
És a dir, no tenim inventari actualitzat, jo crec que ho sabeu perquè us ho he explicat, eh? És a dir, es va contractar una empresa que era qui estava actualitzant l'inventari, però la feina que han fet no és de l'agrat de l'Ajuntament, hi havia molts errors, el secretari està gestionant la situació, se'ls ha donat un ultimàtum a l'empresa, en fi, veurem com acabar. Per tant, no la tenim actualitzat. L'última informació que tenim, crec que data del 2002-2003, ara no n'estic segur de les dates. Jo l'he vist físicament amb uns documents que no sé si vosaltres us els han facilitat, i són, per tant, físicament hi són, i fa pocs dies vaig demanar que fessin una recerca a veure si érem capaços de localitzar un document en format electrònic d'això. Llavors vàrem trobar un esborrany que vaig demanar, escolta, comproveu que realment es correspon amb els documents físics que tenim. Per tant, en fi, si això realment podem confirmar que en format electrònic es correspon amb el que tenim físicament, fi, us podrem facilitar, en qualsevol cas, els documents físics. Jo diria que estan a secretaria, per tant, hi podeu accedir, els podeu consultar, però són, em sembla, quatre blocs, eh? És a dir, és un document molt, molt important. Si aconseguim aquest format electrònic que es correspongui realment amb la realitat, fi, cap problema per facilitar-ho.
Sí, en teníem coneixement, de que hi havia hagut aquest problema amb l'empresa i de més tal, però en tot cas quedàvem pendents de que ni que sigui, no ho sé, si seria possible, però al final l'informe que deu haver fet, per més que no sigui de l'agrat, com a mínim ens podrà donar una perspectiva.
Però té errors, no? En fi, jo crec que no podem entregar un document que té errors, que hem detectat errors, bé, entenc jo, no?
No, no, d'acord, bueno, en tot cas esperem i desitgem doncs, que trobeu l'arxiu en digital i si no vindrem a fer hemeroteca aquí a l'Ajuntament. Gràcies.
És el mateix document que tenim la resta de grups, no en tenim cap altre. Alguna pregunta més? Bé, moltes gràcies i bona nit.